guanyar-la, així que, bueno, era el que jo volia, una miqueta, que no va poder ser, però el cert és que després de l'homenatge d'ahir, tot això, evidentment m'hauria agradat estar a París, això, una cosa per l'altra, però fa que hagi pogut tancar aquesta etapa de la meva vida molt satisfet, molt content, orgullós. Al final he estat molts anys fora de casa, això fa que molts moments no t'arribi el carinyo de la gent perquè pues, que estàs lluny, perquè sobre he canviat molts llocs, molts cops de país, de club, fa que el carinyo que puguis tenir de part del club, de l'afició, sigui diferent a una persona pues, que porta 10 o 15 anys, amb la qual cosa que hi pogués sentir el carinyo del poble recolzat. Sí que va ser més íntim, no va ser en un gran pavelló, però va ser molt emotiu. I amb això em quedo, amb que el que he fet durant aquests anys doncs, crec que ha arribat a molta gent. En el meu poble segur, segurament més a fora, però bueno, ahir vaig poder rebre aquest carinyo i molt content.
Joan, molta, molta sort i sobretot l'enhorabona per tots aquests anys d'handbol que ens has pogut oferir i que hem pogut disfrutar de tu.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
El Joan Canyelles, un mite de l'handbol català que ahir va dir adéu, que es va retirar i que hem tingut en directe aquí al Tot Gira. Estel Batet, bona tarda de nou.
Bona tarda, David.
Notícies a aquesta hora. Ja sabeu que ha entrat en vigor aquest alto al foc a Gaza i, per tant, estem en aquesta fase d'intercanvi d'hostatges i presoners.
Sí, aquesta primera fase que ha de durar 6 setmanes i que contemplava aquest intercanvi d'hostatges i presoners, doncs bé, les 3 hostatges israelianes que han alliberat aquesta tarda per part de Hamas ja són en un hospital de Tel Aviv on s'han reunit amb els seus familiars. L'alliberament de 90 presos palestins, que també forma part d'aquest intercanvi, encara no s'ha produït, però. Última hora des de Jerusalem. Jordi Brasco, bona tarda.
Bona tarda. Després de ser ateses en un punt de la frontera amb Gaza per l'exèrcit i de reunir-se amb les seves mares, les 3 noies alliberades per Hamas en el dia d'entrada de l'alto al foc han estat traslladades en helicòpter fins a l'hospital de Sheba, als afores de Tel Aviv, on estaran sota observació durant com a mínim uns dies. L'altra part de l'intercanvi, però, encara no s'ha complert. 90 palestins estan pendents de sortir de la presó avui mateix. A tots ells se'ls ha concentrat, de moment, en una mateixa presó, la d'Ofer, i des d'allà seran traslladats a diferents punts de Cisjordània i a Jerusalem Est. Jordi Brasco, Catalunya Ràdio, Jerusalem.
I Joe Biden presenta l'acord d'alto el foc a Gaza com un èxit a la seva administració, que, segons ha recordat, va apostar per la diplomàcia en lloc de vies més beligerants. El seu èxit final, però, dependrà ara del govern de Donald Trump.
Today ceasefire in Gaza.
L'alto el foc d'avui a Gaza i l'alliberament d'hostatges és fruit de la política exemplar i efectiva que hem impulsat durant aquests mesos. Hem arribat fins aquí sense la guerra a gran escala al Pròxim Orient que molts van predir. Ara li toca a la pròxima administració ajudar en la implementació d'aquest acord.
I un altre dels camps oberts que penja d'aquest canvi en l'inquilí de la Casa Blanca és el futur de la plataforma xinesa TikTok. Doncs bé, el que sabem ara és que està restablint el seu servei als Estats Units poques hores després d'haver deixat de funcionar. Alguns usuaris diuen que la xarxa social torna a estar operativa a la web i des de fa poc també a l'aplicació. I tot això arriba després que Donald Trump hagi demanat a les empreses de telecomunicacions nord-americanes que no tanquin TikTok. Demà, quan assumeixi el càrrec de president, Trump signarà un decret executiu per blindar legalment l'activitat d'aquesta xarxa social als Estats Units, com a mínim durant una temporada. Posposarà de moment la prohibició definitiva que havia ordenat el Tribunal Suprem. TikTok ja li ha agraït el gest al president electe. La prohibició donava compliment a una llei impulsada per l'encara president Joe Biden. És una normativa que pretenia obligar la plataforma a passar a mans nord-americanes o bé deixar d'operar als Estats Units. TikTok té 170 milions d'usuaris nord-americans. La xarxa social és molt utilitzada entre els joves i és famosa perquè encadena vídeos sense pausa un darrere l'altre. I la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona es posarà en funcionament el 2028 amb un traçat entre Cambrils, Salou i Vilaseca. És un projecte que comportarà una inversió de 245 milions d'euros. Cambrils, Ariadna Escoda.
Està previst que l'executiu català liciti la setmana vinent les primeres obres i la compra de 7 vehicles per un import de 245 milions d'euros, uns treballs que s'espera iniciar aquest estiu. Amb aquests càlculs, el govern preveu que la fase 1 del tramvia del Camp de Tarragona comenci a circular en 3 anys. Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Si tot va bé, són projectes complexes. Primer trimestre de 2028 hauríem de tenir en funcionament els primers combois d'aquesta primera fase i tot seguit ja seguir treballant amb el resta de combois. Per tant, un projecte ambiciós i amb un calendari també exigent que anirem seguint i que anirem donant compte als alcaldes.
El traçat de la primera fase comprendrà els municipis de Cambrils, Salou i Vilaseca, uns 14 quilòmetres dels quals gairebé dos aniran sense catenària. Pel que fa a la freqüència, en hora punta hi haurà un tramvia cada 15 minuts. Amb tot, els nous terminis per a la circulació de trens de la fase 1 són més tardans del plantejat inicialment en l'anterior legislatura, quan es parlava de la posada en marxa de cara al 2026.
Tot gira.
¿Cómo?
Des del 2004.
¿Cuántos años tienes tú?
La força dels 20 anys.
Qué joven, creí que eres mayor.
Som els del Tot Gira, obrim última hora de programa. De seguida, per cert, a Hora Barça. Obrim el nostre bar, parlarem del Getafe-Barça d'ahir, per saber si els nostres tertulians han digerit bé o no el que va passar al Coliseum, l'empat a 1, una altra vegada la pedra a la sabata pel Barça, i també començarem a parlar del partit de Champions de dimarts, Benfica-Barça. Abans, marcadors, si comencem parlant de futbol, primera divisió, el Rayo empatat al camp de l'Osasuna.
Al revés, l'Osasuna ni ha empatat el partit, que el Rayo s'havia
avançat. Guanyava el Rayo, sí. Empatat l'Osasuna. Sí.
Amb un gol de Camello al minut 19, Rubén García al minut 59, al 15 de la segona part, ha marcat l'1-1 que ara mateix hi ha el marcador, quan queden 15 minutets per arribar al final del partit.
Avui a primera, definitiu, Celta 1, Atlètic Club 2 i Madrid 4, Les Palmes 1, el Madrid es col·loca líder a partir de les 9, València, Reial Societat.
A la segona divisió tenim un parell de partits en joc, de moment Castelló 1, Còrdoba 1 i Saragossa 0, Tenerife 2. El Tenerife és el cué de la segona divisió i està guanyant ara mateix a Saragossa, que ja encadenaria la quarta derrota en 5 partits jugats.
Lliga CB de bàsquet, el Barça s'ha classificat per la Copa, ha guanyat avui al Bilbao 97-84, ja tenim els 8 equips que aniran a la Copa. El Madrid, que ja té la classificació al SAC, està jugant a Andorra.
I guanya de 21 punts, Andorra 72, Real Madrid 93, 3 minuts per arribar a final de partit.
I el Mundial d'handbol, tenim alguns partits que s'estan disputant.
Doncs s'han acabat ja els partits del torn de les 6, Alemanya 29, República Txeca 22, Argentina 26, Bahrain 25, Brasil 31, Estats Units 24 i Macedònia del Nord 29, Guinea 20. Aquests marcadors són els previsibles. Ara, a 8:45, començaran 3 partits, l'Egipte-Croàcia, l'Hongria-Països Baixos i el Noruega-Portugal.
Molt bé, de seguida obrim el nostre bar, parlem d'aquest Getafe-Barça d'ahir, però abans, permeteu-me que me'n vagi fins a Grècia, fins a Alexandrúpoli, que és on aquesta tarda s'ha jugat la final de la Copa del Món de Waterpolo. Recordeu que aquests dies, a nivell de seleccions, s'està disputant aquestes Copes del Món, i avui li tocava a l'equip femení d'Espanya jugar la final, després de fer molt bon torneig, i han guanyat, han estat una piconadora, 15-9 davant Grècia. Vull saludar una de les 16 jugadores d'aquest equip, totes elles, les 16 catalanes, com el seleccionador. Martina Tarré, què tal, com estàs?
Bona tarda a tothom.
I felicitats, la gran portera d'aquesta selecció espanyola, avui victòria incontestable, 15-9 davant Grècia.
Sí, bueno, ha sigut un partit dur perquè a sobre eren les anfitriones que tenien la grada plena de grecs, així que partit dur i a sobre venien molt guerreres.
A Grècia especialment és dur, quan jugues, diguem-ne, a domicili?
Sí, perquè la grada fa molt soroll, m'estan tota l'estona intentant animar a les gregues que anaven per sota durant tot el partit, han inclús aconseguit empatar-nos i la grada a sobre se sentia cada cop més forta, així que sí, partit bastant dur.
Però admet-me, Martina, tu que ja comences a estar curtida en mil batalles, que aquests partits a tu i a la resta de l'equip, les veteranes, us agraden, us enganxen.
Bueno, ens agrada disfrutar del bon waterpolo i ens agrada jugar aquests partits que al final són els que ens fan créixer tant com a equip com a nivell personal.
Martina, deus estar esgotada. 6 partits jugats en aquest campionat en 6 dies. Un balanç brutal, 5 victòries i una derrota als penals contra Hongria.
Doncs sí, són molts partits. També és veritat que vam entrar durant tota la preparació per aquesta World Cup ja sabent que anàvem a jugar un partit cada dia. Aleshores, de l'equip sabia que anàvem a tenir un partit diari i estava preparat i veníem preparades i hem demostrat que veníem amb el nivell suficient.
En 6 dies heu guanyat, compte, 2 vegades a Grècia, als Estats Units, als Països Baixos i també a Austràlia. En un moment que és important per vosaltres, perquè estem davant d'un canvi generacional, perquè després dels Jocs de París, és veritat que es manté el bloc de la medalla d'or de París, però estan entrant moltes jugadores joves.
Sí, sí, bueno, veníem amb 16 jugadores, d'aquestes 16 em sembla que a París eren 8, o sigui que realment es manté bastant el bloc, però sí que és veritat que han canviat molt els rols. Ara jugadores que igual pues, tenien un rol una mica pues, més secundari comencen a agafar galons i jugadores pues, molt noves que comencen ara amb la selecció també han de jugar molts minuts i demostrar el talent que tenen.
Mira, totes molt joves. Tu, de fet, jo t'he dit que ets veterana perquè ja portes molts partits amb la selecció espanyola, ja has guanyat l'or olímpic, però fixa't, tu ets del 2002, l'Helena Ruiz del 2004, la Paula Prats del 2003, la Martina Claveria del 2006. Ja només ens queda la Paula Crespí i la Bea Ortiz, nascudes a la dècada dels 90. Sou joveníssimes.
Sí, bueno, al final Espanya, el bo que té és que va creant generacions, nenes molt jovenetes que tenen molt de talent, que venen molt preparades. El centre del rendiment les prepara molt bé a totes, aleshores pugen aquí i només han d'entendre com funciona i què és el que se les necessita o en quin moment han d'estar i així és com ho fan. En els partits ho demostren i estan totes a molt bon nivell, també els clubs i la Lliga permet que vinguin les nenes ben preparades, o sigui que no hi ha cap problema en que vagin pujant generacions.
Escolta'm, per cert, nova era, perquè heu tingut, després de París, canvi de seleccionador. Ja no hi és el Miqui Oca, ara hi tenim un altre català, el Jordi Valls, que s'estrena, per tant, amb aquesta victòria. Què tal amb el nou tècnic?
Bueno, al final ell era el que actuava com a segon, quan estava al Miqui, aleshores la dinàmica i el funcionament de tant els entrenaments com els partits com en el dia a dia és molt semblant. Tenim un rol i tenim unes idees molt establertes, aleshores això ho intentem canviar poc perquè és la manera com funciona. I el Jordi a sobre és el que prepara diàriament juntament amb altres tècnics els equips més juvenils, més joves, aleshores venen totes sabudes i sense la necessitat de fer-les ensenyar, per tant, molt contenta. Segurament pel Jordi no ha sigut bastant dur, perquè ell sempre ha sigut segon i en poques ocasions ha sigut primer, així que no deu haver sigut fàcil per ell.
Curiositat, en aquest campionat, en aquesta Copa del Món, les 16 que heu anat, les 16 catalanes, i com deia l'entrenador, el nou seleccionador, també català. Parleu en català al vestidor?
Bueno, és que encara aguanta ja la Paula Camus, que és madrilenya, tot i que visqui a Catalunya.
Mira, també l'estava sumant, però sí, tens raó. Val.
Sí, però no, es parla en espanyol. Sempre s'ha parlat en espanyol. Hi ha tècnics que són espanyols, així que encara seguim parlant en espanyol i ens entenem totes tot molt bé, inclús, jo que sé, a vegades pues, amb alguna comences a parlar català i no passa res.
Molt bé. Escolta'm, per cert, Martina, tornes la setmana que ve amb el club, amb el Sant Andreu, que tenim jornada de Champions, torna la Champions, i en un moment dolcíssim pel teu club, perquè, atenció, en aquesta convocatòria, si no ho he comptat malament, fins a 7 jugadors del Sant Andreu. És el vostre any, eh?
Bueno, el Sant Andreu en el seu moment va fer una aposta per jugadores joves, al final ara pues, la generació o el canvi d'era dona l'oportunitat a jugadores molt joves i és el que està pues, donant fruit a que el Sant Andreu tingui 7 jugadores, inclús 8 a la convocatòria gran per poder entrenar amb la selecció absoluta, així que molt contenta i a sobre contenta també de saber que estan més que preparades per al partit de Champions que tenim aquest dissabte.
Martina, abraçada forta i l'enhorabona per la resta de companyes.
Moltes gràcies, igualment.
Que vagi molt bé. De seguida l'Hora Barça, amb el Fitem, l'Anaïs Martí... I em falta un tercer, Nàdia. L'Alberto Jogo. De seguida el saludo. Però em demana pas a l'Ernest Macià des del Palau Blaugrana el dia que el Barça ha aconseguit el bitllet per la Copa. Macià.
Vinga, m'acosto al vestidor del Barça, el Joel Parra. Com està, Joel?
Hola, què tal?
Bé, finalment estem a la Copa, el Barça, la Penya i el Manresa, tres equips catalans a la Copa, que això és una cosa que últimament comença a ser habitual. Dos vegades els últims quatre anys, el bàsquet català, i tu vas protagonitzar aquella jugada en la que fins i tot la Penya s'hauria pogut ficar a la final, a la Copa de Badalona. Per tant, el bàsquet català malament no està.
No, molt content, primer de tot, perquè a nosaltres ens ha costat. Era una obligació, com a Barça, estar a la Copa del Rei. Però sí, com dius tu, molt content de que cada cop hi hagi més equips catalans. Ara ens faltaria el Lleida, no? Però bueno, mica en mica, que aquí també estan fent un procés diferent. Però bueno, content al final que el bàsquet català, doncs, cada cop té més importància a una de les millors lligues d'Europa.
No et preguntaré qui prefereixes al sorteig de dimarts, perquè això, evidentment, hauràs de ser políticament correcte, però sí que em pots contestar una cosa. El Barça no és dels caps de sèrie, no estarà al bombo dels caps de sèrie. Per tant, podem dir que el Barça no és favorit en aquesta Copa?
No crec que així. Igual que el que m'has dit, que no diré ningú equip. La veritat que m'és igual, amb l'experiència que tinc de les Copes del Rei i com les he viscut i les que he vist a la tele quan he patit, crec que al final, per guanyar el títol, tens que jugar tres partits molt bons, tens igual contra qui sigui. Tens que fer tres partits molt bons i ja està, i és suficient. El rival que toqui ens és igual, que tenim equip de sobres per arribar a la final i competir-la o guanyar-la, però bueno, tenim que jugar com ho estem jugant últimament, no? Amb energia, amb defensa, passant-nos la bola a cadascú, perquè al final crec que tenim un talent increïble, però tenim que entendre com s'han de jugar aquests partits. Com et dic, crec que per guanyar la Copa del Rei és igual al rival que et toqui, tens que fer tres partits bons i ja està.
Digue'm a quin punt de la temporada estem, perquè heu estat capaços de guanyar grans partits com el Mònaco, com el París, com el Panathinaikos, i en canvi us classifiqueu l'última jornada per la Copa com a no caps de sèrie. Ni tan bé ni tan malament, en quin punt estem?
Aviam... Sí que és veritat que si veus la classificació, no, pots entendre i entenc que els aficionats culers no estiguin contents, no? Sobretot jo també, perquè al final hi ha hagut molts partits, sobretot d'ACB, que els hem regalat, diguéssim, o no hem estat a l'altura que és tindre aquest escut. Crec que estem en un bon moment, crec que s'ha d'aguir d'aquest moment, però sent conscients de que queda molta temporada, de que no hem fet res. Però bueno, al final també, com sempre dic, era un nou entrenador, el Joan, nous jugadors, sí que és veritat que tenim una base una miqueta de l'any passat, però al final crec que l'equip mica en mica es va trobant, crec que una mica ha sigut el canvi de xip aquest, no? que cada jugador ha entès el que té que fer perquè l'equip guanyi. El primer és l'equip i després ja està les individualitats. En aquest sentit estic jo molt content, no sota, perquè crec que ens estem trobant. Però ja et dic, no hem aconseguit res encara. Crec que també per arribar a les grans fites com és la Copa del Rei, els play-offs de l'Euroliga o de l'ACB, tens que arribar en un bon moment i ara estem en aquest moment. Així que gaudir, però a seguir treballant.
Gràcies, Joel.
Gràcies.
I gràcies, Macià. Obrim Hora Barça.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix la secció Al Bar.
Al Bar amb B baixa.
Obrim Hora Barça, parlem del que va passar ahir a Getafe, si és que hi podem trobar una explicació. Perquè el Barça va tornar a desaprofitar una boníssima oportunitat per reenganxar-se a la Lliga després de la derrota de l'Atlètic de Madrid, però va tornar a ensopegar amb la mateixa pedra. Empat a un al Coliseum i cada any el mateix. El Getafe fent de Getafe i el Barça, malgrat va millorar en el joc respecte a altres Getafes-Barces que havien vist, va tornar a caure en el parany. I, a més, avui ha guanyat el Madrid, que és líder d'aquesta primera divisió. Si repassem classificació, Madrid líder 46, segon Atlètic de Madrid 44, 2 del Madrid, tercer el Barça 39, a 7 del Madrid, a 5 de l'Atlètic de Madrid. Obrim el bar avui amb l'Anaïs Martí. Què tal, Anaïs, com estàs?
Hola, molt bé, bona tarda.
Carles Fite, com va?
Què tal, molt bones.
I Alberto Jogo, com va això?
Què tal? T'oblidaves de mi, David?
Sí, noi, no sé per què. Hi ha hagut un moment que he pensat, dic, qui era el tercer? Ostres, l'Alberto. Roger Bosà, com estem?
Bona tarda.
Ja ho veieu, no hi ha manera. Coliseum, sempre fent de Coliseum, i això que el Barça ho pateix més que ningú. No sé si estareu d'acord amb mi que el Getafe és la nèmesi perfecta, la kriptonita, com li vulgueu dir, d'aquest Barça. No hi ha manera. Són, Arbusà, són 5 partits seguits sí. anant al Coliseum sense guanyar, oi?
Sí, 5 partits. Sí, sí.
Amb una derrota i els últims les últimes 4 visites són 4 empats.
El Barça només ha fet un gol, en aquestes visites.
I només fent un gol.
Que és el d'ahir. 1-0, 3 empats a 0 i ahir aquest 1-1.
Bé, ara en parlarem, però abans, notícia que hem sabut avui mateix, que l'hem d'afegir a l'empat d'ahir, la lesió de Dani Olmo, que es perdrà el partit de dimarts contra el Benfica.
Sí, sobrecàrrega el Soli de la cama dreta, baixa per dimarts, ja veurem si també per diumenge que ve contra el València. Ara mateix tot indicaria que sí, que tampoc podria jugar contra el València, i una altra lesió que, de fet, no és lesió perquè és sobrecàrrega, però vaja, el Barça ha fet un comunicat i és baixa Dani Olmo, almenys per aquest partit de dimarts.
És veritat que ara Gavi s'ha guanyat la titularitat, que està jugant bé, però Anaïs, preocupa que el Dani Olmo sigui tan fràgil amb les lesions?
Home, una mica, la veritat, perquè al final comences a comptar i entre els partits que s'ha perdut perquè no estava inscrit, que diria que són 6, i després li sumes uns altres... espera un moment, que mira, ho he estat mirant. 4 perquè no estava inscrit i uns altres 6 per lesions musculars. Penses, ostres, pobre, quina ratxa. Això sí, quan juga, per mi és un futbolista diferencial i que marca diferències. Penso que aquesta vegada també hi ha un punt d'estrès després de tot el que ha passat en aquest mes de desembre. Vulguem o no, al final tot això doncs, passa factura en els futbolistes. Però sí que és una mica... una mica trist, no?, veure que el teu gran fitxatge de l'estiu doncs es troba en aquest punt, però insisteixo, quan juga, per mi és un futbolista diferencial.
Alberto?
Sí, totalment, estic d'acord amb l'Anaïs. Al final és el hàndicap que té el Dani Olmo, la qualitat que té no està en discussió, com rep entre línies, el golpeig de pilota que té no està en discussió, és un golpeig de pilota, és una qualitat entre línies, una última passada, una claritat als últims metres, que són per mi top a nivell europeu, però que el handicap que té és el tema de les lesions. Quan hi ha estrès, com diu l'Anaïs, i hi ha cansament, es dispara el cortisol, no? I el cortisol és, diguéssim, el verí, no?, pels músculs, no? Sí que és cert que no és una lesió com a tal, sí que són molèsties, i entenc que el Barça, amb bon criteri, el que fa és d'alguna manera protegir el jugador i intentar doncs tenir-lo preparat per quan abans millor. Però sí que és cert que és un jugador que, per exemple, davant de rivals com el d'ahir, doncs sí que pot ser la clau que t'obri la porta d'una defensa tan tancada, no? Aquesta recepció entre línies, aquesta qualitat a l'hora de rebre a les esquenes dels pivots rivals, però clar, sempre estàs en dubte de... Ahir dèiem, potser Olmo surt massa tard, però clar, potser Hansi Flick ja tenia la informació d'una possible sobrecàrrega, per tant també ha de protegir el seu futbolista.
Fite, com vas de cortisol?
Jo, perfecte. El que passa, jo sempre he sigut molt crític amb el fitxatge de Dani Olmo. Jo sempre he dit que la gent deia, per com pots criticar Dani Olmo? Home, jo critico que si el Barça aquesta temporada només podia fer un fitxatge, un one shot, un únic dispar, el va fer un jugador que espera d'un 20 a un 30% de partits de temporada, no amb el Barça, ja ho feia tot el seu currículum. Si tu mires el seu historial, és un jugador que es ven d'un 20 a un 30%. Llavors, si tu només pots fer un fitxatge, fitxar un jugador que te'l perdràs un 20 o un 30% de partits, no sé si és la millor opció pel Barça. Deia, home, ara una sobrecàrrega. Escolta, va jugar una estoneta ahir i una estoneta a la final de la Champions, de la Supercopa. No és que vingui a jugar 3 partits seguits. Per tant, diu l'Aneix, no, és que potser el pot afectar. No sé si li afectarà el que li hagi passat al cap, li pot afectar el peu. Però jo crec que no és gaire bon negoci que en una situació del Barça bastant limitada econòmicament només pot ser un fitxatge i el gastes amb un jugador que és molt de cotofluix.
Bé, anem al partit d'ahir. Algú va apagar la tele o va apagar la ràdio abans que s'acabés el partit?
No.
Us el van passar sencer, eh?
Però teníem ganes,
eh? Venia el millor, al final. Al final venia el millor.
Tot i que potser estaré...
La gresca estava assegurada.
Sí, això és veritat. Però esteu d'acord que...
Al final...
Comparant-lo amb els anteriors, no esteu d'acord que potser ha sigut el millor Getafe-Barça dels últims anys? Perquè n'hem vist de molt durs, eh? 0-0-0-0-0-0.
Sí. Però per mèrit del Barça, jo crec que el Getafe... Tu deies abans que és la criptonita. Jo crec que el Getafe disfruta molt més jugant contra un Barça,
segur,
que pot jugar això, segur, que no contra altres que a vegades doncs, se li tanquen una miqueta més. O sigui, a mi em sembla una vergonya pel futbol el que va fer el plantejament. Perquè es pot defensar de moltes maneres, que jo crec que aquí confonem. No, és que el Getafe juga... No, no, defensar és una cosa. Provocar, insultar, fingir... Això és un altre tema. Jo defensar una mica que es defensi, jo ho entenc. Fins i tot que perdi temps, jo ho entenc. Però la provocació constant, el que els hi devien dient el sota futbol...
El que fa Isma...
La celebració que li fa la
Isma
cara de Valde...
a cara de Valde, sí.
Va, tot això és lamentable. I tot això té un responsable. Pepe Bordalás. A més, és que no m'agrada que em diguin Pepe. Sí, Pepe Bordalás. Soy José, no. Pepe Bordalás, que és una persona danyina pel futbol. Fa mal al futbol, aquest home. Perquè, insisteixo, una cosa és defensar i l'altra és portar-ho a l'extrem on ho porta ara mateix. I el Barça hi cau, clar, aquí cau el Barça. I per mi, aquesta lliçó l'han après. Aquests joves jugadors són molt joves i Hansi Flick, que va flipar, que devia dir, hòstia, això no, sí, m'ho han explicat, però no pensava que fos tan heavy com el que he vist.
Alberto?
Sí, recordem que, per exemple, l'Ajax d'Amsterdam va sortir també escandalitzat, no?, d'aquella eliminatòria de l'Europa League prèvia al confinament, on van flipar, no?, d'aquesta intensitat, d'aquesta agressivitat que té el Getafe. Jo, en aquest sentit, sí que entenc que, al final, Bordalás és un entrenador que s'ha criat als camps de preferent de la Comunitat Valenciana. O sigui, ell no és un exjugador. O sigui, és un entrenador que s'ha hagut de fer la seva carrera des de molt a baix i que té una manera d'entendre el futbol, diguéssim, de sota futbol, com deia el Carles Fite, i entenc que aquí el col·legiat, l'àrbitre, és qui ha de posar una mica de senya en tot plegat. La diferència d'ahir amb altres partits davant del Getafe, que els hem vist al Barça jugar al Coliseum, a les 4 de la tarda amb el sol molestant, com deia en Xavi. A la nit de nostre... Un penal... Ha estat la temporada passada, us en recordeu, la jornada 1, allà amb Gavi i Araujo i no sé què. A diferència és que ahir el Barça va aconseguir marcar primer, no? I va aconseguir també arribar amb certa assiduïtat a la porteria de David Soria. Va aconseguir fer el primer, no va aconseguir fer el segon, i jo crec que la diferència d'ahir amb altres partits, jo crec que és bàsicament la punteria. El Barça està tenint problemes de punteria i de punys de cara a gol. Lewandowski ha fet 2 gols en Lliga des de que va marcar aquell doblet al Bernabéu. Va marcar contra el Betis, si no m'equivoco, i va marcar davant del Celta. No? Li està costant veure porteria, no tanca els partits, i aquí els rivals et venen a dalt. Què t'ha fet els jugadors? L'any passat, Cova Gómez, aquest noi que jugava a l'esquerra, jugava al Conquense a Segona Federació. El... Uche jugava al Moralo fa 2 anys, a preferent d'Extremadura. El Lleyu, que jugava al València Mestalla, Segona Federació, no sé què. És a dir, que és un equip que amb la qualitat, diguéssim, qüestionable que té, doncs competeix fins al final i ja saps el que et trobaràs. Això sí que no pot ser cap sorpresa per un entrenador de Futbol Club Barcelona.
Per exemple, jo pensava, Alanyà, que és un jugador tocador... Bé, un jugador que...
En què s'ha convertit?
Com s'ho fa Bordalás per poder-lo, diguem-ne, fer creure en aquesta manera de fer, aquest joc subterrani?
Doncs perquè si no, no jugues, no, suposo, i perquè quan tu portes molts anys ja en aquest ecosistema, imagino que hi ha coses que se t'acaben encomanant. Jo crec que al final és un equip que juga amb el límit de la legalitat, fins i tot diria, des de la gespa fins a l'entrenador, amb el joc, amb absolutament tot. I crec que tant de bo, demà el sorteig de la Copa, sisplau, que no li torni a tocar el Barça al Getafe.
Ah, mira, pensava que anaves a dir que sí, que toqués per poder-se
no,
revenjar
no,
el Barça.
No, sisplau, i molt menys allà, en aquell camp, que és infame, de veritat. Jo crec que molt millor qualsevol dels altres rivals a la Copa abans que el Getafe, perquè per mi és un partit que cada temporada s'ha convertit en una pedra que tens allà a la sabata i que te l'has de treure com sigui. L'any passat vas tenir la sort que et va tocar la primera jornada i te la vas treure de sobre, i ara has tingut la mala sort que t'ha caigut en el primer partit de Lliga del 2025, quan el Barça està immers concretament a la Lliga en una mala ratxa, no? Però crec que s'ha d'aïllar una mica de tota la resta, perquè al final el Barça està donant molt bones sensacions en general. Si tu amplies el focus, veus moltes més coses positives que les que vas veure ahir al camp del Getafe. Però és una llàstima, perquè al final és un partit que et compta 3 punts i no els tens, i la resta dels teus màxims competidors, en aquest cas el Real Madrid, doncs està fent la feina. I venies després de l'ensopegada de l'Atlètic de Madrid contra el Leganés. Vull dir que al final tens la sensació aquesta d'oportunitat perduda.
Són 6 punts dels últims 24. És una de les pitjors ratxes que recorden del Barça recent.
És increïble aquesta dada, ens adonem.
6 punts de 24.
Són 4 derrotes, 3 empats i només una victòria.
Recorden els partits.
Mira, derrota contra la Reial, empat contra el Celta, derrota contra les Palmes, victòria contra el Mallorca, que és l'última victòria del Barça a la Lliga, 3 de desembre al camp del Mallorca, i després empat contra el Betis, derrota contra el Leganés, derrota contra l'Atlètic de Madrid i ahir empat contra el Getafe.
Clar, avui estan circulant algunes dades que algunes són un punt avantatgistes, però que bé, són dades. Xavi a la seva primera temporada al Barça, després de 20 partits, 53 punts. Xavi a la seva segona temporada al Barça, després de 20 partits, 44 punts. Flick, en aquesta primera temporada al Barça, després de 20 partits, 39 punts. Què et sembla?
Perquè parles de Lliga. Parles sí, de Lliga, Lliga, no? Lliga. Clar, perquè, no, ho dic perquè el Barça, primera temporada, eliminat de la Champions, la primera fase. Barça de Xavi, segona temporada, eliminat de la Champions, la primera fase. Vull dir que realment, per mi la gran diferència, i estic molt orgullós i em fa molt feliç de veure que ara mateix no hi ha sobre la taula una mena de debat sobre la continuïtat de Flick, sinó que el resultadisme s'ha apartat perquè, com deia l'Anaïs, les sensacions que s'estan construint són bones. I això és el més important. És a dir, tu ara pot ser que perdis contra el Getafe o contra l'Atlètic de Madrid, però la sensació, el dia de les Palmes a casa o a Leganés, però les sensacions d'aquest equip és que s'està construint alguna cosa. Amb Xavi, i el trec perquè tu has fet la comparativa, no s'estava construint res. Al contrari, l'equip no sabies què volia. I tu ara veus alguna cosa i veus que això van aprenent, i van prenent nota, i van millorant, i van millorant. I a Europa, sobretot, i en els partits que han de donar la talla, la donen. I crec que aquest és el punt de maduresa, i diré del barcelonisme, fins i tot, de veure que això és un tot. No és només, ostres, aquest partit i tal. I aquest tot és el que fa de dir, espera un moment, és que Lamine té 17 anys, és que Coversin té 17, és que Pedri, que sembla un veterà, té 21. Llavors, tot això, jo crec que és un motiu de que el barcelonisme ha madurat a dir, anem a tranquil·litzar-nos, que el que s'està construint d'aquí, més enllà de que guanyis o no algun títol, ens pot donar molts èxits a llarg plaç.
Sí, sí.
A llarg termini.
Alberto?
Sí, bueno, sí, sí, totalment. Jo sí que entenc que al final el culer, no, jo no sóc culer de mena, no, però entenc que el que està pensant això que diu el Carles, que s'està construint alguna cosa de cara al futur. Jo sí que, per donar un altre contrapunt al debat, jo giraria la tuita i diria, d'acord, si amb aquestes sensacions tan bones l'equip fa 6 de 24, val, hi ha una certa por o hi ha una certa incertesa a que potser aquest model al jugador no se l'acabi de creure. No sé si m'explico. O sigui, al final tu com a jugador veus que estàs jugant bé, estàs creant, estàs tenint ocasions clares. Per exemple, ens hi fixem, dia del Celta l'equip tenia el partit guanyat, acaba empatant-lo. El dia del Betis, partit guanyat, l'acabes empatant. Les Palmes, quan anava 1-1 a casa, la sensació era que faria el segon i al final marquen a la contra amb el Sandro arribant en segona línia. L'Atlètic de Madrid també podem considerar un accident perquè el Barça va jugar, crec que un dels millors partits de la temporada, però va acabar perdent. Ahir bones sensacions i totes aquestes sensacions bones no es tradueixen en punts amb el dia a dia a la Lliga. Per tant, la incertesa que queda és, ok, si estàs jugant així amb aquestes sensacions i no estàs sumant punts a la Lliga, què pot passar quan comencis a no tenir sensacions o què pot passar si els jugadors deixen de creure en el missatge? Jo crec, sincerament, que el Barça s'està construint i està fent coses bones de cara al mig termini. Sobretot el que diu el Carles també, partits gruixos aquest any, el Barça s'ha competit i fins i tot els ha guanyat molt bé. A diferència d'això, jo vinc ara del Bernabéu, acabo d'arribar a l'hotel perquè vinc del Bernabéu, al Real Madrid, contra els equips que van del 8 al 20, ha sumat 2,8 punts per partit. O sigui, ha guanyat tots els partits, o gairebé tots els que són de la zona mitjana-baixa. És cert que no va guanyar el Barça, va perdre contra l'Atlètic Club i va empatar contra l'Atlètic Madrid. Però el Real Madrid en el dia a dia sí que està funcionant. Per tant, crec que el culer està amb aquest dubte de, ok, estem construint alguna cosa, però d'altra banda, dir, escolta'm, que aquesta cosa que estem construint no està donant aquests fruits en els últims partits. I jo insisteixo, crec que el tema del punch, crec que el tema de la punteria ofensiva és clau, perquè ahir si fots el segon gol, directament aquest partit es pot ensorrar. Però com que no el fas, el rival sempre està viu, no? I aquí sempre arriba aquesta incertesa de ui, els punts que s'acaben escapant.
Mira, el Barça ara mateix...
El problema, Alberto, és que això no va seguit. És a dir, tu no fas seguit aquests 8 partits. Entre mig hi ha hagut una Supercopa on has demostrat un gran nivell. Ho dic perquè jo entenc el que tu dius i t'ho compraria
i
si no fos perquè just entre mig hi ha hagut una Supercopa, hi ha hagut una Copa i esperem que la setmana que ve hi hagi una Champions. Que aquí és on
és
tu recuperes sensacions.
No sé, jo crec que si no estiguéssim parlant del Getafe, si el rival fos un altre, segur que l'escenari hauria estat completament diferent.
Clar.
segur. O sigui, crec que hem d'aïllar aquest partit de
sí, però
de
té conseqüències, Anaïs, perquè ara mateix
sí,
el Barça està 5 del segon i a 7 del
clar,
primer.
Clar, David, però és que, un equip que t'ha...
Això sí.
Un equip que t'ha marcat 89 gols en 30 partits i que en aquest 2025 t'emporta 17 de gols en 5 partits... ostres, és que no, és com que no t'encaixa aquest empat d'ahir i crec que si el rival hagués estat un altre i la situació fos una altra, el Barça hauria guanyat aquest partit. Però el que passa és que no és casual, que el Barça porti sense guanyar a Getafe des del 2019. Vull dir, tot té una explicació i és un entrenador amb una manera de fer i una plantilla. I tu aquí has anat canviant de tot.
Vull apel·lar, perdona, Anaïs, també a la mentalitat i a l'ambició, no? És a dir, jo, estic d'acord amb el que dius. I el Barça, crec que el Barça és l'equip de la Lliga que ha fet millors partits. Crec que si tu agafes, jo què sé, les actuacions grupals, les 10 millors actuacions grupals d'un equip en aquesta Lliga, doncs d'aquestes 10 te'n sortiran 6 del Barça, no? Jo crec que aquí estem tots d'acord que en el moment bo de joc el Barça està sent el millor equip, però jo vull anar una mica més enllà de que l'equip no caigui amb l'autocomplacència de dir, ai sí, les sensacions són bones, m'explico? És a dir, que no et vinguis a conformar amb les sensacions perquè si no pots caure en aquesta espiral de que si no funciona puc començar a dubtar de l'estil i si Lewandowski no marca pot caure en una petita crisi d'autoconfiança i els recanvis de la gent de dalt quan no està Lewandowski, Lamine o Rafinha, qui solucionarà papereta quan no estiguin aquests tres, vull dir que al final les sensacions són molt bones, s'està construint alguna cosa, jo estic molt d'acord amb això i crec que el Barça hauria de portar més punts dels que porta, especialment amb aquest tram de temporada, però crec que també s'ha de buscar aquest gir, no? de tenir una mica més d'ullal i tenir una mica més d'ambició i autocrítica i de dir, escolta'm, no està sent suficient amb aquest tram almenys el que respecta a la Lliga.
Mira, ara el Barça, el que dèiem, a 5 de l'Atlètic de Madrid, com diu el Fide, retallant un punt a l'Atlètic de Madrid, abans estava a 6, però això sí, a 7 del Madrid, que és el nou líder. Us estem demanant avui a xarxes qui guanyarà la Lliga.
Barça-Madrid, o Atlètic de Madrid, ja ho dèiem, potser hauríem d'incloure també l'Atlètic Club, que té els mateixos punts que el Barça, però de moment no l'incloem. Barça-Madrid o Atlètic de Madrid, 56% dels vots van a parar al Barça, 37,6 al Madrid i el 6,4 restant a l'Atlètic de Madrid.
Qui guanyarà la Lliga, Fite?
Dic una bajanada, sí que el Barça actual té més opcions de guanyar la Champions que la Lliga. És a dir, jo crec que aquesta Lliga la guanyarà el Madrid, perquè, com deia l'Alberto, en tots aquests partits els tira endavant, com sigui, sense jugar bé, Mbappé en té una i allà... Però, en canvi, en els partits que el Barça, la Champions, està espectacular. És a dir, la versió del Barça de Champions, d'eliminatòria, és el que ha passat ara amb la Copa, el que està passant amb la Supercopa, en els partits d'eliminatòria, que és allò que li faltava al Barça, jo el veig espectacular.
Mai el Barça ha guanyat la Champions sense guanyar la Lliga.
Ja, i mai jo he estat a Palma de Mallorca menys aquest cap de setmana. Vull dir, clar, és a dir, les coses passen quan han de passar, no? Vull dir, que a vegades les coses... No, però és veritat, mai el d'allò.
No havies estat mai a Palma de Mallorca?
No, sí. Ah, però és el primer que ha passat pel cap. Però, bueno, sense treballar sí que és el primer que vinc, sense tenir per feina. Però el que et vull dir és, ostres, realment, sí, és veritat que això ha passat mai. Per què? Perquè l'estil, l'ADN, hem de jugar bé, totes aquestes històries. Però ara mateix aquest Barça, jo el veig capaç de guanyar molt més la Champions que la Lliga.
I firmes, eh?
Home, i tant! I tant que firmo! On s'ha de firmar? El Barça campió de Champions i el Madrid de Lliga? Vaja, amb sang.
Anaïs, qui guanyarà la Lliga?
Ostres, jo és que ho veig tot molt, molt irregular ara mateix. Veig el Madrid, tot i guanyar avui, veníem després de la Supercopa
Perdona, la Copa del Rei... Fent 6 de 24, encara trobo que els 7 punts de marge del Madrid són pocs.
Sí, no? La veritat és... per això t'ho dic, que com que és força surrealista, crec que és una lliga que no es decidirà fins... no serà com les anteriors, que més o menys ho tenies ja decidit, amb fins i tot mesos d'antelació. Crec que aquesta lliga es decidirà molt al final. Ahir l'Atlètic de Madrid ja va patinar després de 15 triomfs consecutius. El Madrid està com està a nivell de sensacions i com deies, crec que si et guies pels punts que ha signat el Barça últimament, doncs haurien d'estar molt més amunt. Vull dir que crec que tot això, també el fet que el Barça ara podrà jugar molts més partits a casa, considerant casa com a Montjuïc, crec que hi ha moltes coses que sumaran i que faran que això estigui molt més igualat.
Alberto, la teva aposta?
Jo, per afegir un punt de vista diferent, l'Atlètic de Madrid, jo no el deixaria fora de cap travessa, perquè tot i que hi va perdre, és cert, va tenir per guanyar i ben guanyat. Va tenir dos pilotes al pal a la primera part, va fallar Griezmann un penal a la segona. Vull dir que l'Atlètic de Madrid, des del meu punt de vista, és l'equip que té més profunditat de banqueta, no? Que pot introduir 5 canvis durant un partit, i a l'equip no només perd força, sinó que a més a més en surt reforçat, no? És cert que tenia alguna baixa important ahir, però crec que l'Atlètic de Madrid també s'ha de tenir en compte. Aviam, jo no vull aixafar la guitarra a ningú, però jo el que he vist avui del Madrid a mi m'ha agradat bastant. I té moltes baixes, i ha fotut 4 gols, i han donat 3 més per fora de joc, que eren fora de joc legals, o sigui, vull dir, fora de joc ben pitats, però fora de joc molt, molt, molt justos, i comença a despertar, no? Per tant, amb aquest dia a dia al Barça sí que és cert que li està faltant aquest punt de punteria i de punys, però jo, per donar un altre punt de vista, l'Atlètic de Madrid, jo el tindria molt amb el focus, perquè és un equip que, tot i perdre ahir, porta una dinàmica molt bona i té un equip molt competitiu i una plantilla molt completa.
Per cert, ara que cites el Madrid i el seu partit que ha guanyat avui 4-1 davant de les Palmes, al final del partit sabeu que els últims dies se n'ha parlat força d'aquest partit polèmic a la Copa, que el Madrid va passar la pròrroga davant del Celta, sí. Va haver-hi un penal molt clar a favor del Celta que no es va xiular, i l'endemà Simeone s'hi va referir dient que no és cap sorpresa.
Fa 100 anys que passa.
Que fa 100 anys que això passa. Avui Ceballos s'hi ha referit,
sí,
a Simeone.
L'estava esperant i ja li ha tirat un torpede a la línia de flotació de Simeone, perquè ha fet referència a les dues finals que l'Atlètic de Madrid, amb Simeone a la banqueta, ha perdut contra el Real Madrid.
Yo creo que aún el Cholo no ha superado las dos finales que ha perdido contra el Real Madrid, pero ellos tienen sus opiniones, nosotros tenemos que seguir trabajando y seguimos en la misma línea, que seguir ganando y disfrutando de la victoria.
Bien. Doncs,
et dic una cosa, ara t'ho dic a dia d'avui, que no sé, 19 de gener.
Sí.
Aquest any és l'any de la final Barça-Madrid de Champions.
Home!
Aquest any és l'any de la final Barça-Madrid de Champions.
No? No sé si
que
estem
tu
preparats.
Guanyes el Madrid a la Champions i sí. Ja en poden tenir 25.000.
Però tu creus que guanyaràs el Madrid tres vegades en un any? O 4.
Que també els has de guanyar a Montjuïc.
O 5, si els trobes a la Copa.
La Copa.
En recorda això, Clopés.
Sí, sí.
El 19 de gener,
vale.
Et dic que hi ha una final Barça-Madrid.
Orgales, guarda el tall, eh?
Molt bé, jo ja tinc taquicàrdia.
A veure, vaig cara a barraca, que anem una mica curts de temps. A veure, Arbusà, crits racistes a Balde. Plou sobre mullat. Consten aquests crits racistes a l'acte de l'àrbitre. Això sí. És important, eh?
Sí, perquè Balde ho va comunicar a l'assistent, al descans, es va activar el protocol, els insults no es van tornar a produir i no va afectar el joc, no va afectar el desenvolupament del partit. L'àrbitre ho va recollir a l'acte i ara veurem què fa la Lliga, què fa la Comissió de Disciplina Antiviolència, cal recopilar tota la informació i després, doncs, a partir d'aquí, veurem les mesures disciplinàries, si és que n'hi ha.
Lamentable, com sempre, que això passa en qualsevol camp de futbol. I després, dimarts, partit de Champions contra el Benfica a Lisboa. Ara mateix, el Barça ho té tot de cara per assegurar ja el play-off aquest dimarts. Recordem que és el penúltim partit d'aquesta fase regular de la Champions.
Amb el Barça segon, amb 15 punts, a 3 del líder, el Liverpool. El Benfica és 15è, amb 10 punts. A la Lliga Portuguesa és segon, a 3 punts del líder, que és l'Sporting. Ahir va guanyar el Benfica, va golejar el Famalicão 4-0, amb hat-trick de Leandro Barreiro, tot i que el màxim golejador és Di Maria. Ángel Di Maria encara juga al Benfica, 36 anys, és titular, ahir no va jugar perquè tenia molèsties, però en principi sí que podrà jugar dimarts contra el Barça. Per cert, l'última visita del Barça al camp del Benfica va ser amb derrota i golejada, 2021, sí. Amb Koeman, si ho recordeu, aquell 3-0
me'n recordo.
Al camp del Benfica.
És més gran
Lewandowski encara que Di Maria, no? Crec.
Sí, sí, sí.
Sí.
Que, clar.
Lewandowski en té 37, no?
Per això et dic que hi haurà dos que déu-n'hi-do.
Sí, escolta'm, Alberto, què ens trobarem amb el Benfica?
Bueno, doncs un equip, com estava comentant ara, amb Di Maria, que segurament, tot i ser molt, molt veterà, no, doncs és un futbolista que encara fa la seva feina. Té futbolistes com, no sé, Florentino Luis, que és un jugador que va jugar al Getafe, un mig centre de molta feina, de molta brega al centre del camp, però és un equip al qual el Barça hauria de guanyar, no? amb certa distància. La Lliga Portuguesa està capitanejant-la. Recordem que...
estava a l'Sporting Club de Portugal, que tenia Amorim, no? Que és l'entrenador que va marxar a Manchester United, va deixar un projecte guanyador com l'Sporting de Portugal i s'ha anat al United, i ha dit avui que segurament sigui el pitjor United de la història, que són, i que ho saben molt bé, i el Benfica justament hi va al darrere, no? Per tant, crec que és un partit on el Barça haurà de treballar-lo bé. A més, viatjar a Portugal mai és una bona, no? Mai és un viatge plàcid, però jo sé, jugadors com Di Maria, com Otamendi, com Álvaro Carreras, que és un jugador internacional amb Espanya sub-21, que havia jugat al Granada anteriorment, però crec que el Barça ha de ser clarament superior i emportar-se els 3 punts.
Mira, són el mateix any, Di Maria Lewandowski, 37 en faran aquest any.
I per mesos, qui és més gran?
Di Maria els farà al febrer i Lewandowski a l'agost.
No, Di Maria és 5 mesos més gran. Sí, 6 mesos.
De la mateixa lleva. Molt bé, tancarem aquest Bar Express que hem fet avui després del Getafe-Barça. Tampoc cal que parlar-ne molt més d'aquest Getafe-Barça, perquè si no encara tindríem una mala digestió. I mirem cap al futur, cap al present immediat, en aquest partit de Champions. Demà, per cert, especial del Toc Costa, amb les rodes de premsa, del tècnic, dels jugadors, abans d'aquest Benfica-Barça de dimarts. I dimecres tot gira per fer la transmissió del Milan Girona a San Siro, el penúltim partit de la Champions del Girona. Alberto Jogo, Carles Fiter i Anaïs Martí, controleu el cortisol i ens veiem ben aviat. Una abraçada forta.
Una abraçada.
Que vagi molt bé. Pausa ràpida i arriben els minuts d'escombraria per rematar el Tot Gira d'avui.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Mundo Deportivo. Ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
La nit dels ignorants 3.0.
Hi ha una plaga de tothom, i tan fàcil que estic d'acord. És una plaga perquè és que tothom, que no hi ha uns correctes lingüistes.
Hi ha un programa de ràdio per fer-hi preguntes o respostes. Què li sembla?
Vale. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Què li sembla?
Vale. D'acord, bona nit.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Estàs preparat per al futur? Vols descobrir com la tecnologia està transformant el món? Al Revolució 4.0 explorem les últimes novetats en innovació, intel·ligència artificial, emprenedoria i molt més.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges a les 10 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio.
Som revolucionaris digitals.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Quan s'aplicarà del tot la llei d'amnistia?
S'hauria d'haver aplicat ja, des del meu enteniment jurídic. El Tribunal Constitucional serà el que acabarà validant o no aquesta llei.
Aquest diumenge, la jurista i vocal del Consell General del Poder Judicial, Argèlia Queralt.
Una de les nostres tasques principals ha estat intentar introduir la perspectiva de gèneres des de la mirada de l'afectació del dret a les dones en la jurisprudència del Tribunal Constitucional. I puc afirmar que sí? Hem aconseguit fites importants.
El divan, el valor de la conversa.
Jo sóc reincident amb el matrimoni i crec tant que m'he casat dos cops.
Estàs a favor.
Sí, totalment.
El divan, aquest diumenge a les 9 del vespre.
Tot gira des del 2004. La força dels 20 anys.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalan patrocina aquest espai.
A Catalunya Ràdio arriben els Minuts Escombraria. Jo!
Clubes, bona tarda a tothom, bona tarda als guanyadors dels premis Gaudí, el 47, el 48, a Donald Trump, a Pep Guardiola, la seva ex-dona, el seu fill Màrius, que amb 22 anys és CEO de 3 empreses. Oi que sí, Pep?
This is because Marius and Marius wake up early. Very early, very early in the morning. That is
tu
why.
Estàs bé, Pep? Sabem que la teva situació personal passa per uns moments complicats.
Sí. Oh, yes, thank you, David. It's a difficult moment, but we all know that is complicated.
Sí.
There is you, there is your wife, there is Kevin, Foden, Gundo. This is not a simple one-to-one. The fans can't pay the calefaction. So the help is necessary here. And here and here and there, and the prayers after loss and wife, one child, two, three. What's the procession? Eh?
Està parlant del divorci, o?
Oh, no, my friend. Oh, no. One on one every day like this is... Oh, no! Who? Tell me. Who? Who is it, then? It's not you.
No sé què
it's not you. Or people. Or people talk a lot out there, you know? And the Mikel Arteta, how they play. But yes.
Arteta, dit.
You know, so... It's not my business, right? There is no one better than Messi. Messi is the best. Yeah. Better than speaking.
Estava arrasant coses, eh?
En fi,
So what can I do?
Jo li he preguntat com estava.
Sí. Yes. Yes.
Què? Has acabat, doncs, Pep?
So I think...
No ha acabat, espera.
S'ha emocionat.
Tranquil, sorry, guys. Bé, que no havia acabat la resposta.
I think what I said is this.
Tot està dit, diu.
Yeah, thank you so much, guys.
Molt bé.
Molt bé. Gràcies, Pep. Doncs res. Segueixo, jo, Pep?
Sí, sí.
Doncs ara ja tenim una mica més clar quina és la teva situació. Ànims, a tot cas, eh?
Thank you very much, yes.
Va, ja està. El cap de setmana està sent bastant esgarrifós, per cert. El Barça ve de guanyar la Supercopa matxacant al Madrid i de fer un partit de Copa del Rei contra el Betis. I ahir, pam, derrapada a Getafe. A més, ha guanyat a Madrid, el Madrid, ha guanyat el Bilbao, ha perdut el Girona, està sent tot un desastre.
O espanyol.
President Salvador Illa, bona tarda. Té raó, l'Espanyol ha guanyat.
Molt bona tarda, David, contra el Valladolid.
Sí,
contra qui,
va ser divendres,
ja.
El Valladolid.
Sí.
No comencem a fer escarni.
No.
Logopèdics que pugui.
Va ser divendres el partit, ja no recordava la victòria.
I us diré una cosa, jo percebo una fuaira agradable.
Una?
Una fuaira, una uo.
Sí, sí.
Uo, una farum.
Sí.
Una farum que l'Espanyol, al final de temporada, tornarà a donar una alegria als catalans i les catalanes.
Ah, sí? Ens donarà una alegria?
Sí, exactament.
Vol dir que baixarà, a segona?
Que se salvarà.
Collons! No, però escolta'm, és que jo ho dic perquè porta menys punts que la temporada, la última que va estar a primera divisió i que va acabar baixant.
No vull fer un debat amb tu, Saumurri.
Home, i tant que se salvarà l'Espanyol, l'entrenador hi creu.
Home, és que és un gran entrenador, el Manolo Martínez.
Manolo González.
Confiança total. En fi, has fet algú del Xip Groc, Copés?
No, aquest cap de setmana no.
L'altre dia vas fer algú de la Georgia Veu. Molt interessant.
Sí, aquella atleta que va passar de batera olímpica, eh?
Carai, sí que em segueix, molt bé, molt bé.
Sí,
home, el president, el tema running el porta molt bé.
El tema running, i el programa m'agrada molt, el tot gira, així. Fot 20 anys que ho escolto.
Molt bé. Ja ho anirem veient, president. Ara el que hem de fer és parlar del Barça, que ha tornat a la dura realitat de la Lliga.
Cuidado, perquè us hem retallat dos punts. Aguaro!
Molt bé, ara parlem del Barça, que ahir es va deixar dos punts al camp del Getafe.
Sí, a Bukarque.
Què?
El camp del Getafe, Bukaker...
No. És l'Edi Butarque, que és el camp del Leganés, a més. El del Getafe és el
Coliseu.
Coliseu.
És on van gravar Terminator.
T'estàs confonent amb... Bueno, Gladiator és igual. Sergi, calla, de veritat.
Gladiator va lluitar per Escòcia, eh?
Sí, aquest va ser Braveheart.
Els minuts escombraria.
Why we only get one point back to Barcelona, so it's a little bit disappointed about that.
Ai, pobre...
El Barça va empatar ahir a un al Coliseu, un punxada d'un equip blaurana que no guanya Getafe des de fa 5 anys.
Més enllà del resultat, el partit també queda atacat pels insults racistes que va rebre Balde.
Bueno, a veure, jo tinc una cosa a dir.
A veure, Minguell, bona tarda, què has de dir?
Bona tarda. A veure, sobre això del Balde.
Sí.
Jo no sóc racista, però...
Aquest per sobre, Minguell, els comentaris racistes sempre s'han de censurar.
Però un moment, collons, és que ja no es pot dir res. Tia, no em deixeu parlar.
Sí.
A veure, un moment. No és negret, l'Alejandro Blades?
No, Minguell, sisplau.
No, perquè jo miro la tele. I si els ulls no em fallen, el veig negret. Que no per negre, eh? Cuidau, és una altra cosa. Més color.
No sé quin debat és aquest.
Que fem bé. Bueno, escolta, Això vol dir que el pare d'un puesto i la mare d'un altre puesto. I, escolta, no passa res, collons.
No, evidentment que no passa res, que ningú ha dit que passi res. Alguna cosa útil a portar, Minguella?
Bueno, la mala ratxa del Barça-Getafe no s'entén. Mira, jo com a bon cinèfil...
Sí.
Et diré que sembla això una pel·li del director aquest que ens ha deixat, el David Lewis.
David Lynch, David Lynch.
Que, per cert, hòstia, quina bona cosa que feia aquest, eh? Aquell de la sèrie de Twin Peaks, que era boníssima, tot i que de tetes poca, ja t'ho dic.
Bueno, no, és que no anava aquest... d'això. No qui, era Twin Peaks.
Qui va matar Laura Panther, no? La pregunta més important de la història recent, fins que jo vaig fer aquella de... A bon favors, al Ja.
Gràcies per res, Minguella.
Sí, hola, bona tarda, perdoneu. La va matar el senyor Laporta.
Víctor Font, bona tarda. Sí. Com va veure el partit d'ahir?
Sí. A veure.
Sí?
Sí.
Aquesta és la resposta?
No.
Com va veure el partit d'ahir, sí?
Sí. A veure, les estadístiques, Joan, parlen sí? per si soles, eh? Des que Laporta va sí. fer la roda de premsa el dimarts, el Barça sí? no ha guanyat cap partit a la Lliga, tu. Sí, queda clar que Laporta dimissió.
Està exagerant una mica, potser.
No. Laporta dimissió. Mira, jo ho veig clar. I l'Antoni Bassas també. Sí. Ell ho veu clar des de més amunt, perquè és més alt.
Però, escolti'm, no, creu que és un amic oportunista, això que està dient.
Mira, fixa't en una cosa. Des que Laporta, Jovany, sí. va fer la roda de premsa, el sí. Barça ha punxat. A Balde l'han insultat. La treva al Pròxim Orient gairebé no es fa. Demà Trump pren possessió del càrrec i el Buenafuente deixa el TV3. Sí. Sí, hòstia, a veure, qui no vegi que Laporta és el problema és perquè no ho vol veure.
La crítica està molt bé, senyor Font, però siguem constructius. Quina proposta té vostè?
Bueno, jo fa uns anys, ja ho sabeu, vaig tenir el Xavi Hernández com a pal de paller de la meva proposta.
Sí.
Em vaig equivocar amb el Noé de Terrassa, vale? Ho reconec. Però ara tinc un nou actiu que serà la clau del meu projecte. I us el puc presentar ara mateix, en exclusiva.
Pep, tenim notícia, doncs. El nou home sí. fort del projecte de Víctor Font, que és... Sí,
el món del futbol se'l coneix com el noi de la Torrassa o com a Pelope. Amb tots vostès, Xevi Ferrandis.
Però què està dient, home?
Hola, què tal? Ai, sóc el Xevi Ferrandis, eh? I, bueno, estaré encantat de seguir la feina que va iniciar el gran Xavi Hernández, amb aquella lliga tan ben guanyada ara fa dos anys.
A veure, a Xavi Hernández, bona tarda, perdona, però no cola, sabem que ets
tu. No, a veure, jo sóc el Xevi Ferrandis, eh? I vull dir que qui va fer debut a la Minya Malipau Cobercí va ser l'immens i mastodòntic Xavi Hernández.
Que no ets tu.
Gràcies. No, perdó, un aplaudiment per ell. Un entrenador poc valorat, eh? Que va fer un futbol molt atractiu i que, per cert, està boníssim. Xavi, màquina, que era un hijo tuyo.
A veure, Xavi, què estàs fent? Quina pèrdua de papers.
Sí, al futur. No a la porta i sí a Xavi Ferrandis.
El canviem de tema perquè no en trobarem res.
Cop d'ull a Mercato.
Mercato. Soc l'Oriol Domènech i això és el mercat de fitxatges, sí.
I queden 15 dies perquè acabi el mercat de fitxatges. Tant Barça com Espanyol com Girona estan pendents de trobar alguna ganga per millorar la segona volta.
Segurament el Torquelab té més pistes sobre per on poden anar els trets. Saludo en Ricard Torquemada i l'Oriol Domènech.
Què tal? Com esteu?
Sí, a la
bé, Gerard, efectivament estem enllestint un informe pels equips de primera, un informe que penjarem al Rincón del Vago després d'aquesta secció.
Ja no existeix. Molt bé.
Gràcies per la deferència. Només una cosa, seran jugadors reals o us els inventareu com sempre?
Mira, aquest comentari, si em permets, és absolutament ofensiu. Ja. Aquí només treballem amb massa mare informativa. 48 hores en repòs, bio, orgànica i sense gluten.
Suplorbar. A veure, molt bé, Oriol, no insultem. Demostreu-nos que estem equivocats perquè jo encara no he trobat cap dels jugadors que vau proposar en últim informe.
Sí, aquests tios, la veritat, que són tontos, en sèrio, aquests tios.
T'estem sentint, Oriol.
Bé, fem una cosa, comencem l'informe, si us sembla, amb un jugador pretès per l'Espanyol.
Fem-lo picadet, va, sisplau.
Sí, l'Espanyol vol un central trencacames que té fama de ser un autèntic malparit.
Sí, evitem ser massa informals amb els adjectius, si us plau.
És Eneko Mamarrache. L'han expulsat 10 vegades aquest any a la segona basca.
Mamarrache, evidentment, no és un cognom real.
Però tu què sabràs, Sergi? Tu què sabràs? Hòstia, és rabiosa realitat, això, perquè fa ràbia no haver-hi caigut. Oi que sí?
Sí.
L'Espanyol també està sobre la pista, atenció d'un migcampista holandès que té fama de ser un buscarraons.
A veure.
Frank Vandalic. Sí, Mandalic connectarà molt bé amb una part de la grada, sobretot les brigades blanquiazules.
A veure, Mamarratxe i Vandalic, insisteixo, no existeixen.
Fandalic.
Fandalic, és veritat.
Fandalic, sí, sí. Ens una mica, eh? I si em permets, Gundogan, estem treballant. Vale? Gràcies.
Està violent avui l'Oriol.
Atenció, sí, una mica. Perdoneu,
no li quadra el personatge.
Sí, una mica tens.
Un mes.
Va, atenció. Moment. Aquesta frase li tocava a l'Oriol, l'estic llegint jo.
Atenció al lateral francès que interessa al Girona.
A veure, el lateral francès, a veure.
És Jean-Claude Patató. A Girona la cosa està entre Patató i Joel Pom de Ter, però em diuen que Patató estaria més fèria.
No, això no és cert.
Bé, en fi, escolta, per cert, notícia d'última hora. Florentino Pérez, reelegit president del Madrid fins al 2029.
Sí, perquè s'ha fet una reunió a la seu de la Junta Electoral del Real Madrid, era l'única candidatura, i l'acaben de reescollir president fins al 2029.
Senyor Florentino, què tal? Bona nit i felicitats.
Té
20 segons per dir el que vulgui com a nou president reescollit, reelegit fins al 2029. Quants anys tindrà vostè el 2029?
Pues no, probablement en el centenar, ja, Rafa. Hoy no es una victoria de Florentino Pérez, hoy es una victoria de la democracia. De la democracia que nos hemos dado entre todos los madridistas. Sí, sí, un abrazo.
Sí, sí. I un tant per cent d'escrutini porta.
No hauria pensat mai que acabaria Florentino Pérez tancant el Tot Gira com a nou... Bé, nou president no, perquè porta mil anys fent de president.
Tota la vida.
Bona, president. Comptem amb vostè aquí els minuts d'escombraria. Que vagi bé.
Vinga,
torni. Adéu, Jovany. I tanquem Tot Gira. Adéu-siau.
Tornem a girar dimecres a 8:45 amb el Milan Girona de Champions.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa't a caixabank.cat.